En clau de dona, amb Rita Valero. I a l'enclau de dona d'avui tenim amb nosaltres una dona del RISEC, entre Corçà i la Bisbal, que a estones escriu poesia i que s'ha aventurat amb relats i un llibre de tall periodístic, el primer d'un tema força interessant, agorafòbia. Ara en parlarem de tota la seva obra, que és extensa, però us vull presentar a l'Anna Llença. Molt bones, Anna.
Hola, molt bona, Rita. Bueno, doncs després de tota la història que hem passat amb el Covid i de les últimes presentacions de llibres que eren fa 4 anys, la veritat és que torno a estar una mica com al principi, eh? Estic nerviosa. Tinc papallonetes a l'estómac i més amunt també. Però bueno, jo crec que la Rita m'ho posarà fàcil.
I tant. I això, en certa mesura, no s'ha de perdre, aquesta emoció, no?, de presentar, de parlar, de fer tota una història, no?, perquè és com tot un recorregut per tot allò que has anat explicant i que ens has regalat, com és, bueno, el tema de l'agorafòbia. És una situació força complexa. Com és que vas escriure aquest llibre?
Vaig escriure aquest llibre perquè m'hi vaig trobar amb aquesta situació totalment invalidant. Per sort me'n vaig poder sortir. Vaig trobar l'associació gironina, que el president és d'aquí Palafrugell, és en Quim Vancells, i el vaig escriure amb testimonis i entrevistes a les persones que formaven aquesta associació, i també hi ha un psiquiatre, una psicòloga, una metge de família, o sigui, una mica per... Després el van qualificar com un llibre d'autoajuda diferent. Bueno, sí, la seva intenció era d'ajudar a la gent, però no de fer un clàssic llibre d'autoajuda, sinó que amb les entrevistes a professionals i els testimonis poguessin a lo millor reconèixer una malaltia que tenien i no sabien, o tenir claus per poder anar endavant, i sobretot els oferia l'associació, que és una de les més actives que hi han hagut a Espanya, que s'han tancat la majoria. Aquí a Catalunya tenim la de Barcelona i la de Girona, però la de Girona ha estat molt trempada, ha fet viatges i es mouen molt encara, fan excursions, fan activitats, i jo quasi tothom que he conegut o se n'ha sortit o ha anat molt endavant, si no te'n surts del tot, però almenys poder tornar a fer una vida normal. Hem de dir que és derivat de l'ansietat, l'agorafòbia.
Que bé que te n'hagis pogut en sortir.
Sí.
És molt important. I com va anar? Se't va acudir a escriure-ho un cop ja havies superat la situació o mentre hi eres?
Quan ho estava superant. De fet, quan jo vaig trobar l'associació, ho tenia molt superat, perquè hi va haver un aconteixement a la meva vida, que és l'embaràs de la meva filla, que em vaig veure obligada a moure'm, a sortir, a anar a metges, a anar a Girona, passant-ho molt malament, però clar, ho havia de fer.
Clar, hi havia una cosa que estava per sobre,
sí,
no?, que era la Tània.
Era per sobre de la por, per sobre de tot. A vegades hi ha coses que ens impulsen. Però bueno, l'associació me va acabar de repolir, i sobretot és trobar persones que veus que tenen el mateix que tu i que no ets una cosa estranya i rara, perquè clar, tampoc em vas parlant dels teus problemes, tu passes molt malament, no pots fer cues, és molt complicat sortir de casa, tens moltes crisis d'ansietat, tot i que no tothom els té, no tots els agorafòbics ho tenen, però sí que és un denominador comú. I bueno, ara tampoc podria estar hores parlant de l'agorafòbia, però les persones que ho tenen o tenen algú al seu voltant, jo crec que ja saben de què parlo. I aquest llibre, el llibre de l'agorafòbia, encara hi és. El que passa que el teniu aquí a Palafrugell justament a dues llibreries, però una ha tancat, la Mediterrània, que després va ser la Vitela,
sí.
I la de la plaça van deixar d'agafar llibres així a persones que els hi deixaven. Però bueno...
Bueno, si algú el volgués, es pot posar, per exemple, en contacte amb tu i li enviaries? O...
Oh, sí, tant que li enviaria. Encara ens en queden uns quants. Es pot posar en contacte amb en Quim, si és que el coneix, en Quim Vancells, que en té. amb tu, amb mi. A mi, si vols, dono un mail per si algú necessita parlar d'agorafòbia, necessita que l'indiqui on trobar l'associació, si no coneixeu en Quim. Doncs el meu mail és anna@llença.bit. És senzill, eh? Vull dir, me podeu escriure si necessiteu parlar de la malaltia, si necessiteu el llibre, si voleu saber l'associació amb TES, si voleu ampliar aquests quatre pinzellades que us he donat ara. No us quedeu tancats a casa, sobretot, que d'això se'n surt, eh? L'agorafòbia és una malaltia, afortunadament, que em pot sortir. I si no te'n surts del tot, almenys tot el camí que facis, tot això que tindràs.
De totes maneres, també hem de dir que l'Anna és activa a les xarxes socials, vull dir que per Facebook també et poden trobar.
Ai, sí, és veritat. Sí, per Facebook me podeu trobar com Anna Ella S, que són les sigles dels meus cognoms. I a Instagram també hi estic com a Anna Llença Sánchez.
Fantàstic, o sigui, doncs, que totalment localitzable. Bé, però aquest va ser el primer llibre d'una temàtica molt important, molt potent. Sí. El segon llibre te'n vas anar a un altre extrem.
Sí, sí,
un altre extrem, però què vols que et digui? Jo també crec que és una cosa que pot ajudar. Si el primer ajuda, el segon també. Eh?
També, te'n pots fer passar bones estones, sí.
Estem parlant d'un llibre de poesia eròtica. Quin era el títol del llibre?
Vestida de carn.
Uau!
I ara vindria bé que te recités el poema, però aquest llibre no l'he portat. Només he portat els dos últims. Ho
sento. No passa res. Per si això s'emet en horari infantil, eh?
Ah, bueno. No, he de dir que no té res de pornogràfic, eh? No. Aquest llibre és erotisme.
Exacte, que no, té, que no,
no
és el mateix.
No té res a veure. Em sembla que comença vestida de carn, em presento davant teu. I ara mateix no me'n recordo de res més.
Ja bueno, així queda sí. El Carmel als llavis, sí. I la gent pot continuar amb aquesta lectura. On el poden trobar, aquest llibre?
Sí, doncs també me l'hauríeu de demanar a mi. Perfecte. Sí que està a la llibreria 22, els ho teniu tots, que m'he descuidat de dir-ho, per donar una llibreria de referència. La 22 els atenen tots els que he fet fins ara. I si no, també m'ho podeu demanar a mi. També hi són a altres llocs, però tenint en compte la situació que tenim de Palafrugell, crec que el més a prop, o la Bisbal, a la Bisbal també ho tenim, però vaja. M'ho podeu demanar directe.
I més ràpid,
potser. I més ràpid, potser, sí. Que hem dit anna@llença.biz. Si la meva filla m'està apuntant que és una mica estrany això del biz, és B alta de Barcelona i llatina Z de Saragossa, com de business. El motiu de que tingui aquest tan estrany és perquè els altres estaven agafats, el com, el net, el cat i aquests, altres llences ja els tenien posats. I vaig haver d'agafar aquest.
Bé, el tercer llibre és un llibre que també sí que podríem dir que potser sí que està relacionat amb el segon, perquè també és poesia, no?
Sí, sí.
I es titula Amor crònic. És un dels que ens vens a presentar avui. Explica'ns una miqueta.
Jo he de dir que m'agrada escriure una mica de tot, després ja parlarem dels relats, però és que la poesia, quan t'inspires, és el més senzill que pots escriure, i el més ràpid. Això no vol dir que després no hi hagi un treball posterior, que l'hagis de deixar reposar, que te l'hagis de tornar a mirar. No, tampoc es tracta de deixar-ho tal com raja. A vegades al final sí, queda tal com t'ha sortit, però altres vegades hi fas modificacions. Però així, com que jo no treballo per encàrrec, sinó per inspiració, esclar, és una poesia, per molt llarga que sigui, no té masses entrebancs.
I quin tipus de poesia trobem en aquest Amor crònic?
A l'Amor crònic, tal com diu el seu títol, es parla molt d'amor. Comença parlant de tres tipus d'amor. La primera part, el primer capítol, es diu enamorament, el segon, fascinació, i el tercer, estimació, basat en històries reals. A la segona part hi tenim tot tipus de poesia. Parlem del mar, de les dones, de les paraules. Hi ha haikus, hi ha poemes petits, cançonetes, hi ha poemes dedicats. Hi ha una miqueta de tot. I acabem l'últim capítol, altre cop, parlant d'amor, que l'últim capítol es diu, com el llibre, Amor crònic.
Hem de dir que aquest llibre també té unes il·lustracions...
contacte la Joana Ramos, que la veritat és que dibuixa com els àngels, i també, si és que us agradés, si és que compréssiu el llibre i us agradés, busqueu-la per internet, busqueu-la al Facebook, com a Joana Ramos, perquè ella fa de tot tipus d'encàrrecs, de retrats, punts de llibre, llibretes, bueno, qualsevol cosa que us acudeixi, si és que us agrada la seva il·lustració, que crec que sí, li podeu encarregar.
Fantàstic. No sé si ens vols llegir algun poema d'aquest poemari.
Bueno, us llegiré un. Algun de tant en tant em surt en castellà. No us ho llegiré sencer, que és una mica llarg, però us llegiré un trosset. I diu així. Faros y poetas dejaron de alumbrar la noche. Naufragaron las miradas en el horizonte. Sin rumbo, sin Dios, sin destino, libres. Jo no sóc rapsoda, eh? Sobretot tingueu en compte. I ara el que us llegiré és un haiku. Aquest sí que és sencer, eh? Amarats tons ulls, l'esguard perdut vers l'infinit, llàgrimes perlades.
Meravella. Torna'l a llegir, sisplau, perquè els haikus em sembla que són per llegir dues vegades perquè puguis realment entendre tot el que s'està dient en tan poquetes paraules.
Val. Tornem-hi, doncs. Amarats tons ulls, l'esguard perdut vers l'infinit, llàgrimes perlades.
Quina construcció més meravellosa! Uau!
En realitat aquest és un haiku, però seria un senyu, perquè el haiku parla sempre de la naturalesa i el senyu parla de sentiments, però com que això és una mica com la selva, perquè no tothom té el mateix concepte. Uh-huh. Llavors, bueno, podem dir haiku també.
No al sé... final, una expressió dels sentiments.
Sí, sempre és això, és una expressió del sentiment i d'un moment concret. No sé si vols que te llegeixi alguna altra cosa.
Endavant.
D'aquest llibre.
Sí, sí, si et ve de gust.
Doncs mira, aquí tinc un altre haiku que diu «Nua de robes inútils, em presento sols abillat de carn trèmola». També seria més aviat un senyro. I mira, aquí en tinc un altre. En aquí el vaig escriure perquè vaig aprendre tres paraules d'una poeta que es diu Anna Rispau. D'un poema seu me va cridar l'atenció el faralló, congriem i esclar. Ho vaig buscar al diccionari i me va sortir aquest poema. En el faralló dels nostres dies, en despertar, congriem les minces engrunes de la força que resta en esclar la nit en somnis. Aquest és una mica més críptic, que normalment els meus poemes són molt clars, molt transparent. Bueno, aquest seria una mica més cult.
Bueno, que insta a que busquis aquestes paraules al diccionari si no les coneixes i sí. Puguis aprendre coses noves.
Més paraules catalanes, sí, sí. Mm-hmm. Veus, aquí en tinc un altre que és molt molt típic meu, molt senzill, que diu arran de mar, vela blanca, cel gris, vola l'ocell, sóc el mar del teu desig, la vela del teu destí.
Oh.
És que a mi no m'agrada massa llegir coses que no entenc, però clar, els clàssics, els més puristes dirien, home, és que això és massa senzill, no? Però bueno, hi ha d'haver per tothom.
I en la senzillesa també està la meravella, eh? Vull dir que... Perquè, a més, així hi ha un pas que és el que arriba a molta més gent. I llavors alguna d'aquelles persones que sent més interès pues, pot anar a buscar altres coses doncs, més complexes, més enrevessades, si vols, o més amb un altre vocabulari, el que tu vulguis. Però, si més no, és donar a conèixer i arribar a tothom.
Jo crec que molta gent no s'acosta a la poesia quan és molt encriptada, quan és molt complicada d'entendre.
Uh-huh.
Realment, esclar, espanta una mica això. Si no entens el que llegeixes, llavors la meva normalment és molt senzilla. Mira, n'he trobat una aquí que és eròtica, que no està en el llibre aquest perquè no l'havia escrita, però és l'estil, és el que hi trobareu, és d'aquest estil. Esberlar-me com síndria madura. Voldria esberlar-me com síndria madura en mil i un bocins, fondre'm en ta boca.
Uau! Doncs quin tastet més bo d'aquest amor crònic, eh? Que estem sempre que puguem estar sempre amb amor crònicament, eh?
Sí, és que abans era molt... Jo tenia com aquesta malaltia, no?, crònica, de la parella, l'amor i tot això, sempre he sigut molt romàntica. Ara m'he curat una mica, perquè és que tampoc pot ser, eh? Tampoc pot ser...
Bueno, al final l'amor pot estar tot arreu, no cal
Exacte.
Que sigui amb persones, sinó
t'has d'obrir
a la natura...
Més, sí.
Els esdeveniments,
a t'has d'obrir
coses,
més a tot l'amor en general i no enfocar-lo tant en una parella.
Que bé, quin bon missatge. Però ens quedem aquí. Ets una dona molt prolífica, eh? I tenim un quart llibre, Diamants Negres. Aquest és més
aquest
narratiu.
És, sí, sí. Aquest és de relats. Uh-huh. El relat més llarg té 51 pàgines, que quasi seria una novel·la curta, oi? Et sembla?
Jo
sí,
crec
que
sí.
Hi entraria. I el més curt, doncs, té una línia, perquè Caram. Entrem dintre dels microrelats, també. Són
M'encanta.
Relats variats. Us he de dir que un d'aquests relats us pot estolviar molts de problemes, perquè teniu totes les pistes per no caure en mans dels estafadors.
Oh.
Està novel·lat, no diré quin és, però sí. A menys
Així.
Que ara ja utilitzin tretes noves, jo hi vaig caure, evidentment, en mans d'un d'ell. Em va atacar per molts diferents llocs, amb, oh. diferents, amb diferents perfils, i al final amb un d'ells vaig caure. I clar, per això us puc narrar moltes tretes, perquè em va utilitzar moltes. O sigui,
wow.
no vaig ser fàcil, eh? Però uh-huh. Al final sí, i quan ho vaig anar a denunciar als Mossos me van dir que jo ho denunciava, però que hi havia moltíssima gent
que no ho feia
per vergonya i que havien perdut doncs, fins i tot cases i finques, eh? Vull dir, el meu dintre del que podia ser encara va ser lleu. Doncs, bé, el podeu trobar aquí.
Déu-n'hi-do. Això és una cosa que, bueno, últimament sí, perquè se n'ha parlat més tant a les notícies com em sembla que poder alguna sèrie o alguna cosa així més audiovisual, però sí que és veritat que és una pràctica aquesta de l'estafa emocional, diguem-ne, molt antiga, en veritat.
I molt habitual. És molt, molt més del que es penseu. No es tracta només d'utilitzar pàgines per trobar parella o el que busqueu en aquest moment, sinó que jo n'he vist molts al Facebook, n'he vist molts a Instagram, i he vist persones que coneixia, els he avisat per privat. Uh-huh. És molt senzill començar... Són molt, molt amables... Normalment els perfils són físicament molt agradables, uh-huh. tant per homes com per dones, eh?
Vull sí, dir, sí, no estem parlant de gènere aquí.
No us explico més, uh-huh. perquè si no desvello tot i m'agradaria que ho llegíssiu.
I tant. Vols que fem un petit tastet d'aquests diamants negres?
Sí, potser sí. Mira, podem fer, a veure, un trosset d'aquests de lo que us estava parlant ara, eh? Farem... Mira, per exemple, aquí a la pàgina 11 podem llegir aquest tallet d'aquí. No esperava la seva rotunda negativa. Mai s'ho hauria imaginat. Es sent marejat. No entenc què ha passat. Estaven tan bé, tan a gust parlant. Quan li va plantejar el tema, ella es va posar furibunda. El va acusar de voler-la estafar. Li va explicar no sé què d'un americà i el va engegar.
Què té a veure ell amb un americà que l'havia intentat estafar? Ell no és un malfactor. Tan sols necessita el seu ajut per sortir d'aquest mal pas en què es troba. Res més. Per què li vol fer pagar el que un altre hagi fet?
Un cop calmat, vol saber què ha passat a la seva vida per reaccionar d'aquesta manera. Ella li explica l'intent d'estafa d'un americà que, com en un conte de Disney, havia entrat a la seva vida. Havia aconseguit il·lusionar-la. Al cap i a la fi, a tots ens agrada somiar. I li havia demanat diners per ajudar-lo en un negoci que no anava del tot bé i necessitava acabar. Per rebre la part que faltava per part de la companyia que el tenia subcontractat. Li diu que aquell home i el seu problema li recorden el que li passa a ell.
No. Oblida tot el que he dit.
Li diu.
Jo no tinc res a veure amb aquest home. No et demanava diners, sinó ajut amb qüestió de papers a la duana.
Menteix. No vol perdre-la. Bueno, és un petit tastet de lo que és el relat que explica aquest tema.
Continues, doncs, encara que sigui amb relats curts i no de tall periodístic, ajudant una mica a obrir la ment i que les persones puguin tenir uns coneixements més enllà del que els està passant, que de vegades, quan t'està passant, no acabes de saber, com que estàs al mig de la voràgine, no acabes de saber què. No?
Veus, notes coses, però clar que si t'estàs enamorant no vols veure.
Allò de l'amor és sec, eh?
I clar, de llavores, des de fora, és molt fàcil dir, oh, però com no me n'adonava d'això, d'allò... Des de fora sí, però quan hi ha l'emoció et cega, sí, clar, sí que és veritat.
Clar, clar, clar. Però bé, també hi ha altres relats en aquest Diamants Negres. De quin caire?
Sí, aquí ja en tenim un que es diu No és un mal home, que ve del caràcter d'una persona, de com li ve dels maltractes que havia tingut de petit. Si vols, te llegeixo aquí tres o quatre línies,
i
també.
Tant.
Diu, ara, ja gran, casat i pare dels seus fills, és com un arbre sense saba, d'escorça dura, una bona espatlla per carregar sacs de farina, uns sacs que fan els 100 quilos, molt enllà del seu pes. La jornada de 12 hores li serveix per espantar els dimonis del record, el dolor d'espatlla per allunyar-ne d'altres més durs. Que a vegades no sabem per què una persona té aquest caràcter, es comporta d'una manera o una altra... i li ve pues, de problemes que ha tingut de petit. Clar.
Sempre portem una motxilla, eh? A mesura que anem creixent.
I tant, i tant que sí.
Uh-huh. Em vols fer un petit tastet més?
A veure, estava pensant que us podria... També teniu aquí, com a cosa anecdòtica, teniu un conte escrit amb un llenguatge infantil, però que és per adults, i aquest conte està dedicat a en Quim. Bueno, com a cosa ja, si a algú li cau bé, potser li pot fer gràcia de llegir. I també tenim un relat, que ara no me surt, que és de l'escola franquista, la que jo encara vaig haver de patir.
Mm.
I a veure si el trobem. El relat es diu La senyoreta Anita, el col·legi de la senyoreta Anita. I a veure, així cercant alguna cosa... Mira, per exemple, a l'hora del pati teníem entre vàries un jardí, un tros de pati encerclat per pedres, i l'havíem de cuidar. També jugàvem als arbres de l'entrada, a les cantonades, a saltar a corda, a la rajola, a paret inglès, etc. A l'altra banda de pati, a vegades ens asseiem sota d'un arbre a xerrar. En ocasions coincidíem que els nens eren a l'altre cantó de la muralla i hi havia un cert contacte verbal. La muralla en realitat era una retxa, però en aquella època els nens i les nenes estaven separats. Els col·legis sí. Estaven junts, però estàvem separats i a l'hora del pati també hi havia una retxa per separar-nos.
Mm-hmm.
Doncs aquí hi ha pinzellades de l'època franquista, no molt intensa ja, però bueno, encara es notava, resàvem cada dia, teníem els clàssics icones de la Creu, de Franco, em sembla que també hi havia José Antonio. Bueno, tots els que ho hàgiu passat ja ho sabeu, i els que no, si en voleu aprendre una mica, doncs ho teniu aquí.
Que bé, que bé. Totes les històries són de tall autobiogràfic o en tens algunes diferents?
Totes tenen una base real.
Uh-huh.
Llavors, a partir d'aquí... Bueno, l'escriptor, doncs, el que fem és que barregem lo real i coses que inventem, de manera que tampoc us donem tantes pistes. Alguns sí, alguns són força literals i d'altres és una barreja de fantasia i realitat, però a mi m'agrada molt escriure que al fons la base sigui real. Algun també és total i absolutament fantasia, però en general m'agrada molt la realitat com a base.
Molt bé, molt bé. Doncs amb moltes ganes de llegir-los, ja friso per empapar-me de tots ells. Ens vols llegir alguna coseta més?
Bueno, perquè veieu el que és un microrelat,
uh-huh.
Que jo quan no ho sabia pensava aquesta gent com s'atreveix a escriure aquest tipus de coses tan petites, tan curtes,
no?
Que no en saben més. La Rita penso que de microrelats també hi entén.
Bueno, em passava al principi el mateix. Jo no escrivia de micros, però sempre pensava, i això és molt poc, és molt breu, no? I ara n'he après que no, que està molt bé, també.
Està molt bé, perquè sintetitzar tota una història amb una, dos o tres frases, aproximadament, aquest en té una. La primavera estava al caure. El gerani del balcó aterrà el seu cap.
Uau!
Ja tenim el microrelat. Ja està, aquest no us cansarà, no us cansarà gens.
Molt visual,
sí. Sí, els que a qui no li agradi massa llegir, us aconsello que compreu llibres de microrelats perquè us divertiran, en principi són irònics i no us cansareu, no?
No, 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 molt divertit, sí, sí, i tant. Però bé, la cosa no s'acaba aquí, eh? No, tenim un cinquè de poemes, un cinquè llibre de poemes, de quin caire?
Hi ha un cinquè llibre de poemes que hi ha de tot. És totalment variat, parla una miqueta de tot, no té títol encara, el llibre està acabat, falta posar-li un títol i editar-lo.
De vegades el més difícil, eh? Ets de les persones que posa el títol al final o al principi?
A vegades, quan començo el llibre, ja sé el títol, o a mesura que l'escric, i aquesta és la primera vegada que acabo el llibre i dic, ai, quin títol li poso? Però, bueno, ja se m'acudirà algun.
Ja sortirà, i tant.
Ja sortirà, ja. Doncs aquest llibre, no sé, d'aquí potser 2-3 mesos, ja en podrem parlar.
Clar que sí, bueno, ja ho saps que estaràs convidadíssima.
Moltes gràcies.
I en tens 2 més de començats.
Sí, tinc un de començat que tracta, sobretot, també hi ha algun home, però va dirigit a les dones, que som les que patim més aquest trastorn. És un trastorn alimentari, que normalment diguem, ai, jo menjo per nervis, menjo per nervis. Bueno, doncs és un trastorn, és una malaltia, té un nom, té unes ajudes, costa sortir-ne al 100%, però bueno, com a mínim, tot el que puguis adelantar, si te'n surts un 80, un 70, tot això que tens. I
ja
també te'n pots sortir del tot, eh? El que passa que costa, perquè hi ha una base, hi ha l'ansietat i, clar, hem de tractar això. No dic ara el nom, però, bueno, qui ho pateixi suposo que ja
ens
ho sabrà.
Ens has deixat amb el misteri.
Sí, jo vaig fer teràpia també per aquest tema. Ja he dit que vaig tenir agorafòbia. La agorafòbia, doncs, és un trastorn que ve de l'ansietat. Tot, si tens ansietat, el més normal és que tinguis diverses coses.
Sortir alguna altra cosa.
Que no t'afecti només amb una via. Aquest llibre havia de sortir el primer de tot, abans del d'agorafòbia, però bueno, hi va haver un problema amb la gent que hi participava, i cada vegada que l'he volgut tirar endavant, doncs he tingut problemes per trobar la gent que em feia falta. Em sembla que algú no l'he d'anar a buscar a Barcelona, però ara sí que ja el vull acabar.
Perquè hem de dir que et documentes molt bé, que parles amb experts, expertes, vull dir que no és una cosa de... A mi m'ha passat això, ho explico
no.
I ja està. No, que hi ha tota una base i tota una sèrie de professionals al darrere que també t'orienten i que també participen, no?
Sí, sí, en aquests llibres, tant en el primer, el de agorafòbia com aquest, a part de testimonis de persones que ho han patit, el meu potser és el més petit que dono, me poso una mica de cantó, i sempre busco un psiquiatre, una psicòloga, un metge de capçalera, persones, científics que donguin el seu punt de vista i ens puguin ajudar, perquè aquests llibres evidentment estan dedicats, tenen la voluntat d'ajudar persones que els hi passa.
I en tens un altre més?
Bueno, n'hi ha un altre que tinc 30 pàgines fetes, començat així.
Bueno, tot que... comença per algo, vull dir,
sí.
Encara que fos una línia, ja l'hauries començat.
Aquest vindrà després, i també li tinc moltes ganes, perquè va de sexe, això sí que us ho puc dir, perquè crec que les coses no són tan maques com semblen, que tenim molta llibertat, però que les coses, la gent s'ho calla molt, especialment les dones, una altra vegada. Tractaré el sexe, el que jo conec, que és l'heterosexual, per no posar-me ja... Ho trobo massa complicat, tractar tota la gamma de sexe que tenim avui dia. Penso que, bueno, tractaré aquests, ja hi ha altres persones que em poden fer d'altres, que me són molt respectables, però és el que jo conec i crec que és el que puc escriure i fer-ho millor, ja que ho conec, eh? No vull dir que potser no pugui incloure alguna altra cosa, però en principi irà així.
Clar, a partir del que coneixem i del que podem parlar, no?
Sí, del que jo conec i del que jo sóc, no perquè pensi que és més ni menys important,
no.
Sinó perquè ho conec, simplement.
Doncs amb moltes ganes de que continuïn aquestes 30 pàgines endavant. A més, t'haig de dir que, bueno, haig de dir també a tothom que l'Anna va participar a la nit de poesia eròtica, la darrera que va haver-hi a Girona, i amb un poema molt maco, i que i que a mi em va sorprendre personalment i em va sorprendre gratament que gent... O sigui, que normalment es relaciona moltes vegades amb gent més jove, tot això, i no és així. D'erotisme i de sexe en pot gaudir tothom a totes les edats.
I tant, això és un mite, sobretot, que s'ha de trencar, eh? Mira, fa pocs dies estava veient... Fent zapping vaig enganxar el programa aquest de les cites, dels sopars, com es diu aquest programa que fan a Telecinc?
El First Date, sí.
El First Date. Val, i me va encantar, t'ho juro, perquè hi havia un senyor de 91 anys, ara el havies de veure, l'apariència, de 91 anys, la seva parella amb la que estava sopant en tenia 81, i com parlaven, amb quina naturalitat. Ella li deia que la seva habitació tenia tot ple de miralls, perquè mentre feien l'amor es podien mirar. Jo, que sempre he estat molt acomplexada amb el meu cos, em vaig quedar...
Bueno, meravellada.
Perquè meravellada, i sort que ja estava asseguda, eh? Perquè si no me caic de cul de la cadira. I el que ell deia, la vida que li donaven, dormir despullat amb dones, i a més parlava en plural. I altres parelles, també d'aquestes edats, que vaig pensar, és que ja era hora, de veritat.
Clar.
Que abans semblava que una persona, com feia els 60, el sexe s'acabava. No, no,
no.
El sexe ni comença ni s'acaba, el que passa que agafa diferents formes, és veritat.
Exacte. Doncs bé, no és que aquí s'hagi acabat la trajectòria de l'Anna Llença, ni molt menys, perquè també ha participat en antologies poètiques, també en una revista musical, Vibraciones... També amb dos llibres per la Marató, de relats en català, i també a una altra obra que es diu 50 poetes, de Open Arms.
Sí, era la Imma i la Marta Forment, tenen un editorial, i van idear aquest llibre, que són tres tomos, eh? Primer se'n va fer un, després hi va més gent interessada, i van arribar a fer-ne tres, jo participo en el tercer, i va ser, bueno, i és encara, perquè es continuen fent presentacions, es continuen venent llibres, és per ajudar a Open Arms.
Doncs, Anna, no sé si ens vols, per tancar, explicar alguna coseta més, dir alguna coseta més, sobretot que et trobin, que et localitzin, que et demanin els llibres, que realment tenen molt, molt bona pinta, i a més t'emportaràs un gran aprenentatge, de ben segur. Què ens vols dir per acomiadar l'entrevista?
Se m'havia acudit, com que tu has a dir-lo de la nit eròtica, de que us podria llegir el poema, que no era eròtic, però evidentment sí, perquè per mi hi ha un ball al mig i per mi ballar és supereròtic. Jo sóc molt subtil. I a més està dedicat a una persona de Palafrugell, per en Mero. Obrien el balcó i ballaven, posaven en Serrat i es donaven les mans, com els vells amants. Ell, 94, i ella els 90 fets. La vida els omplia sense edat. Ballaven en nits de lluna plena i joia extrema. Ell encara balla al seu voltant, el seu darrer amant. Ella somriu i calla.
Meravella. Fantàstic. Anna Llença, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Rita, per convidar-me, i els que m'hagin escoltat, per escoltar-me.
Un plaer tenir-te aquí. Gràcies.
Gràcies a tu.
Noms de dona. Una petita mostra. Petjades noves en la història.